Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Avui o a tot estirar demà se sabrà qui forma part del grup d'experts que ha d'investigar les causes del brot de pesta porcina a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha assegurat que es posaran a treballar a principis d'aquesta setmana.
Hi han de ser els màxims experts en bioseguretat. Hi haurà experts independents, la majoria seran independents, del País Basc, de Madrid, fins i tot un de fora d'Espanya. Per tant, tots els ulls i els màxims científics en bioseguretat, per una banda, estan amb això. Hi ha els comitès científics que també estan també ajudant, per una altra banda, tant a Catalunya com a govern de l'Estat, com la Unió Europea. Demanem calma, prudència, deixar treballar els científics.
L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, adverteix que caldran dies o setmanes per poder determinar l'origen d'aquest brot. Al Matí de Catalunya Ràdio diu que totes les hipòtesis es mantenen obertes, encara que unes són més probables que altres. Trilla explica que la seqüenciació genòmica dels virus amb què es treballa als laboratoris permetrà aclarir si l'origen del brot és d'una errada en bioseguretat, una possibilitat que ha agafat força després que les primeres investigacions mostressin que el virus detectat no encaixa amb el que circula a altres zones d'Europa. Aquest origen extern, però, tampoc es pot descartar del tot perquè podria ser que el virus hagi mutat.
Que sembla que no és un tipus de virus que circuli actualment per Europa, cosa que tampoc ho descarta del tot, perquè podria ser, per entendre's, la primera vegada que el virus hagi mutat i que l'haguem detectat aquí. Això també està dintre de les hipòtesis, però és evident que el fet de que aquest virus s'assembla més amb alguns dels virus amb els que es treballa dins d'aquestes instal·lacions fent recerca, doncs fa pensar que també s'ha d'estudiar aquesta possibilitat.
Més notícies, Eva Pineda.
Tailàndia ha reprès avui els atacs aeris a la frontera amb Cambodja, on han mort 4 civils i un soldat tailandès. Els dos bàndols s'acusen mútuament de violar els termes de l'alto el foc firmat fa menys de 2 mesos sota els auspicis de Donald Trump. La portaveu de defensa de Phnom Penh denuncia un atac indiscriminat i brutal contra civils innocents en 2 poblats de la zona. Els enfrontaments han causat el desplaçament de milers de persones al llarg dels més de 800 quilòmetres de frontera.
Alerta de l'Agència Europea sobre drogues per l'arribada massiva de marihuana molt potent i alhora contaminada amb pesticides tòxics prohibits per ús agrícola. Les plantes provenen de cultius il·legals del Canadà, els Estats Units i Mèxic. La policia duanera constata que ja han entrat partides d'aquesta droga a Catalunya. Des de serveis d'urgències del Clínic adverteixen del perill de consumir-la. El doctor Emilio Salgado és el cap de la unitat de toxicologia del servei d'urgències.
Sobre el cannabis importado de Estados Unidos a México con contaminación por pesticidas que pueden ser y tener una toxicidad muy relevante. Tratamos, digamos, de intentar buscar una forma de reacción lo más adecuada posible, pues para que el día que llegue, que llegará, pues tengamos la capacidad de reacción rápida y sepamos, digamos, cortarlo de raíz.
I la catedral de Girona tornarà a ser l'escenari aquesta tarda del concert impulsat per l'entitat El Messies Participatiu, aquest any amb un format una mica diferent. És el tercer any que es fa aquesta iniciativa, on hi participen un centenar de cantaires. Girona, Maria Rovira.
Bon dia. A banda d'un repertori sobre el Messies de Händel, hi haurà un rapsoda que llegirà fragments de la resurrecció de Händel, de Stefan Zweig, sobre la vida del compositor per complementar el repertori musical. Montse Miró, membre de la comissió del Messies Participatiu de Girona.
Serem 100 cantaires, el director és Martí Ferrer, hi ha l'organista Pau Riuró, hi ha una trompeta que es diu Jorge Jorques, i després hi ha un rapsoda que és precisament Jordi Subirà, que és un actor i és el que porta la part, diguéssim, teatral de l'espectacle.
Aquest concert precedeix el que l'associació farà a l'Auditori el 13 de desembre. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports, Montserraia.
El Barça s'entrena aquesta hora per preparar el partit de demà contra l'Eintracht de Frankfurt a la Champions i ho fan sabent que són més líders a la Lliga. Ara tenen a Madrid segon a 4 punts després de la derrota dels blancs ahir amb el Celta 0-2. Un Madrid que va acabar desencaixat amb 9 jugadors i d'aquí 2 dies rebran el City a la Champions. Justament parlant de la Champions, el Barça confirma que ha detectat intents de venda fraudulenta d'entrades per al partit de demà contra l'Eintracht. El club quantifica en 350 43 els socis amb comportaments amb indicis de revenda i 8 els abonats. Aquests casos s'eleven ara a la Comissió de Disciplina del club, que ho analitzarà. Recordem que per a demà el Barça només ven entrades a socis. L'Espanyol, per la seva banda, es col·loca 5è a la Lliga amb 27 punts després de guanyar el Rayo per 1-0 gràcies a un gol de Roberto Fernández de penal. El Girona no surt del descens i suma una nova derrota, 3-0 al camp de l'Elx. I en natació, la lleidatana Emma Carrasco es penja el bronze als 400 estils a l'Europeu de Piscina Curta de Polònia. També Carles Coll s'ha penjat el bronze amb l'equip de 4x50 relleus estils.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Deixa l'arribada, Condé a rematar el primer pal i el gol. Gol, 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 gol. Ha marcat Ferran Torres. Fa la centrada de Bardaggi, la rematada i el gol, 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 gol. Ferran, 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 Ferran. Bardaggi interior, xuta! Gol! Gol, 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 gol. Déu-n'hi-do com li torna la confiança a Roni Bardaggi, Hansi Flick. La té Ferran, Ferran al frontal, prova de xut, Ferran!
Un altre!
Gol, gol, Ferran, ran, 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 Torres! Hat-trick pel valencià! Picarà penal al Barça per col·locar l'1-5. Lamin cap a la pilota! Gol, 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 gol!
Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio. Ramon Besa, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Emilio Pérez de Rozas, bon dia.
Frederic Vincenç, cuidao, eh? Ojito al dato, ojito al dato. Bon dia a tots.
Bon dia, Emilio. Carles Patxar, bon dia.
Bon dia, què tal?
I Carme Barceló, bon dia.
Bon dia.
Que estàs desitjant arribar avui a Madrid.
Oh, de veritat. Avui és d'aquells dies que dius, ostres, vull pagar per anar al Chiringuito. Són
avui,
dies
avui,
que dius...
Però avui actues,
ostres,
eh? Avui, tens...
avui actuo, sí, sí, sí. A les 12 de la nit allà hi serem. I bueno, ahir ja va ser una explosió de... Va ser com una mena de catarsi, perquè ja el madridisme més blanc i més sí, brillant ja va tancar, ja va dir fins aquí hem arribat i s'ha de prendre una decisió, i quan més aviat millor, no? Evidentment, Xavi Alonso estarà el dia del City, però clar, és que dimecres és el dia i ja estan molt emprenyats. I clar, què passa? Que el madridisme està emprenyat i té por. Dues coses que al Bernabéu, amb 90.000 persones allà, la cosa, perquè ahir vam acabar pitant a tothom, eh? Llotja, jugadors, tal... La gent està molt emprenyada. Sí. Està molt emprenyada per la... Perquè sí, assenyala a Xavi Alonso, per una banda, però també ara es comencen ja a dir noms, a dir, primera, una cosa etèrea, no? Els jugadors... No, ara hi ha noms. Ara hi ha... clar, la gent sortia... i deien, pues que portem 60 minuts han estat caminant. Mm. Això què és? O sigui, aquest és un partit de, bueno, mira, entre el que vam fer l'altre dia i entre el City, avui a passejar. Doncs no, al final, vull dir, la gent ja s'ha emprenyat, està emprenyada.
Ara parlem del Barça, però és inevitable parlar del Madrid ahir, perquè, vaja, jo aquest matí m'ho he trobat, no vaig veure, com que els que matinem m'ho he trobat aquest matí al 0-2, i a més amb el pollo de les expulsions, vull dir que déu-n'hi-do, Ramon.
Bueno, la gran sorpresa per mi és que passés a casa, perquè normalment el Madrid s'havia encallat des del famós partit de l'NFL i empataven, allò que dius d'empat en empat fins a la derrota final, pràcticament, els empats penalitzen molt. Però és clar que et passi el Bernabéu amb un equip que no sé quants anys portava sense guanyar i que juga més bé futbol que tu, perquè tu de vegades pots fer, jo que sé, un equip que està tota l'estona tancat a dins l'àrea i que no entra la pilota, que si un penal, que si tens la punteria desviada... Però és que, a més, futbolísticament van jugar molt millor i, a més, els gols són d'una delicadesa... és a dir, no fa falta que et posin la càmera lenta, no?
Sí, sí, sí,
la manera
sí,
que ell va regatejant el Courtois...
Bueno, el segon gol,
sí, sí,
és tremendo.
Sí, el segon gol és tremendo.
Molt llaminer. Sí. I el que em crida més l'atenció és que no tinc dades, però, curiosament, el clàssic, l'equip que el guanyava sortia molt enfortit. El Madrid va sortir amb més 5 i creava una inèrcia de... Escolta, això ja hem pelat el Barça, portàvem 4 partits perdent-los, i això ja ha agafat velocitat de creuer. I aquesta vegada es va demostrar que el Clàssic va ser un partit relativament o bastant pobre, que van guanyar, doncs, perquè van guanyar, però no hi va haver una manifesta superioritat del Madrid, i aleshores s'ho van creure i es van enganyar, perquè a partir d'aquí, el Barça, la diferència que hi ha hagut en aquests 6 partits, el Barça ara està a -4 quan havia estat a -5.
Sí, sí.
I, per tant, ja ho sabem, això, que quan la crisi agafa el pont aeri, doncs ara l'altra banda s'ho mira amb una certa gràcia, partint d'una cosa no solventada, no oblidem que és el conflicte Vinícius-Xavi Alonso.
Clar.
La famosa substitució i aquella carta en què no surt l'entrenador i que a partir d'allà es comença a veure que allò no és una plantilla cohesionada, sinó que els egos s'estan menjant l'equip i el que vol fer l'equip no se'n surt, no només perquè els jugadors li estan escapant, sinó perquè les seves deficiències estructurals, com és la falta d'un mig centre o d'algú que porti el fil del joc com feia Kroos o com feia Modric, no hi és, i aleshores ja pots anar amuntegant àlbum de cromos, que si la pilota no la fa manegar algú, doncs malament.
Carles.
Sí, jo penso que ja fa setmanes que vaig dient que ens va molt bé que no confiïn en Xavi Alonso. Mentre no confiïn en Xavi Alonso i no deixin treballar un entrenador, penso que el Xavi Alonso està molt capacitat per portar el Madrid, que podria donar-li un cert canvi. Té una plantilla molt, molt compensada, amb grans jugadors. Simplement s'ha de posar allà una mica d'ordre i s'han de fer bé les coses amb treball i una mica amb una metodologia una mica clara. Mentre no confien en ell i sempre sigui això, aquesta muntanya russa que depèn de les decisions de Florentino, pot passar això, no? Ahir va ser un partit molt clar de que, a part del desastre del Madrid, va venir molt donat pel joc del Celta de Vigo. Jo crec que el Celta va fer un partit impressionant. Va ser un equip molt valent. Anar a jugar quan va anar a jugar al camp del Madrid, al Bernabéu, costa molt, amb molta personalitat, van voler tenir la pilota, van saber de cal els espais molt bé, allà on els hi podien fer mal al Madrid, i el resultat va ser així, o sigui, es va anar enfonsant el Madrid amb si mateix, fins que va arribar un moment que se'ls va anar al cap. És lògic, perquè ells no comptaven perdre aquest partit, no?
Però és que el tema Xavi Alonso, o sigui, venim de l'any passat, que el Madrid no va guanyar res, va ser un desastre, carregant a Florentino, és impossible carregar-se el ser superior, ja sabem que és intocable, i a més se suporta ell a si mateix. Però, vull dir, venim del que venim, i aleshores la gent i la cúpula van dir, ostres, triarem un entrenador que sigui com un Mourinho 2.0, no? Una evolució d'un tio que els faci treballar, que els faci córrer, una mica que el Madrid doni aquesta imatge d'equip que curra, d'equip que s'ho guanya, etc. No? Clar, arriba Xavi Alonso amb una metodologia, com deia el Carles, que els jugadors van dir, però esto... I clar, des de fa
molts vídeos,
dos mesos, clar, és que no es tiene una hora mirando vídeos. Això m'ho han explicat, la gent de Madrid que estan molt ben informats. Nos tiene una hora mirando vídeos. Ostres, tu, esto no sé què, tal, jo no entiendo. Bueno, i al final, clar, va bé el que va passar, evidentment, que el de Vinícius, el dia del Clàssic, que et diré, Ramon, que van acabar demanant l'hora. No ens oblidem d'això, van acabar demanant l'hora, al Bernabéu. Vull dir que sí, van guanyar, sí, vale, d'acord, això els van planar, però no van veure un Madrid todopoderoso.
Ja. Yeah. Emilio, tu com ho veus?
Bueno, jo crec que... Bueno, coincidem tots. Està en una situació molt delicada al Madrid, perquè jo crec que... a veure, la situació... possiblement, no sé si té molts culpables, però sí té molts responsables. I no sé si aquesta responsabilitat y también, de alguna manera, las decisiones y las sanciones se repartirán de la misma manera, ¿no? O sea, por un lado está el hecho de que Florentino Pérez y las 4 o 5 o 6 personas que lo envolten, ¿no? José Ángel Sánchez, el financer aquest amic seu, el Simeón, bueno, tots aquests que estan... Que fan la tasca amb el Florentino, van pensar que no calia gastar-se els diners amb un jugador diferencial i, sobretot, amb un centrecampista creatiu. No? O sigui, jo crec que aquest és un error tremendo, tremendo per part de Florentino. O sigui, és a dir, és molt difícil, això el Ramon, el Carles i la Carme ho expliquen molt millor que jo, és molt difícil jugar al futbol sense un Pedri sense un Vitinha, sense un Kroos, sense un Modric, sense aquest que va fitxar el City, Ramon, com es diu, el Richter, el Richter que va fitxar el Pep, de, no? Diguéssim, és molt difícil. I és encara més impossible pensar que el Guler pot fer aquesta tasca.
Sí? Això, no el veus capaç?
No, a aquest nivell jo crec que no. Yeah. A aquest nivell jo crec que no. O sigui, és a dir, com diu el Ramon, no només la sorpresa és que va succeir aquest caos al Bernabéu, sinó per mi la sorpresa és que el Madrid ha empatat partits amb equips molt, molt, molt inferiors, perquè és veritat que al futbol pots guanyar i perdre i empatar qualsevol, però lo de la sèrie esta del Madrid d'un partit de 5 és realment increïble. Però, a més, el Florentino ha afegit aquest error un altre que és, d'alguna manera, el seu paper amb l'enfrontament de Vinícius i Florentino. El Carles, bueno, tots nosaltres, però el Carles més que ningú, probablement, sap com rebre els vestidors aquestes situacions. O sigui, és a dir, jo crec que el Florentino li va treure un munt de poder i d'imatge i de tot al Xavi Alonso davant dels jugadors amb aquesta decisió de indiferència total i sempre a favor de Vinícius. Yeah. I per otro lado, jo crec que des de que iniciaron la gira en Estados Unidos, Xavi Alonso ha cambiado de discurso y sobre todo de modelo y sobre todo, como dice Karma, del estilo que él quería implantar. Ha ido reculando, ha ido haciendo pactos con los futbolistas. Antes de San Mamés se vio con Vinicius y con Mbappé y resulta que Güler ya no apareció en San Mamés y apareció Tchouaméni. Después de la victoria de San Mamés, en lugar de un día de fiesta tuvieron dos. Valverde le ha dicho que no quiere jugar de lateral. ¿Sí? Bellingham está allí pareciendo que está enfadado y que con otro entrenador jugaría de otra manera.
És que l'únic que et reforça aquestes negociacions és que guanyis. I quan no guanyes, se't converteix en contra, encara és pitjor.
Però per això dic que la situació és molt delicada, perquè, a més, tothom sap que l'entrenador que volia Florentino era el Jürgen Klopp. I bueno, al final va fitxar, perquè l'ambient de Madrid era Xavi Alonso, que lo que necesita esta gente después de un año de enamorarse y de vivir de fantásticamente con Ancelotti, necesita mano dura y tal. Bueno, y el mano dura, bueno, no ha podido hacerlo. O sea, la presión con la que el Real Madrid jugó en la gira de Estados Unidos ha desaparecido y yo creo que realmente es verdad, cierto, como digo a Carmen, que ayer hubo pitos para todo el mundo, pero también es verdad que el eslabón más blando de la cadena sigue siendo el entrenador, no ya el caso de Xavi Alonso, sino el entrenador.
Uh-huh. És que el problema de Florentino és que no creu en els entrenadors, ell busca alineadors. És a dir, la plantilla la fa ell. Aleshores, ell, si diu Mbappé, pot ser que vingui un entrenador i digui no, jo no necessito un davanter d'aquestes característiques. A partir d'aquí, fa concessions. Ell és el gran César que està, i aleshores va dir, Xavi Alonso, jo us el deixo triar. Mm. Per tant, ell juga en contra el propi Xavi Alonso. És a dir, ell és una concessió que ha fet, el que deia ara l'Emilio i el que ha dit abans la Carme, els que coneixen més l'ambient, que és dir, bueno, tothom està que el gran entrenador ha de ser Xavi Alonso. Val, doncs aleshores Florentino, doncs provem-ho, i ara està rient-se de tot, perquè si l'únic que entén de futbol sóc jo, no en teniu una punyetera idea. Però és que el Xavi Alonso, això ens passa molt... Amb la
Freddy, perdona que t'interrompeixi, no sé si estàs rient o no, però és que això que està explicant en Ramon és així.
No, sí.
Però així mateix.
Però aleshores
no,
el problema...
No ho dic perquè tu siguis distant de l'esporó del Real Madrid, o perquè dormis a l'hora que tothom...
Això sí que és veritat, això que està dient
Ramon, començant perquè el Florentino no creu en els entrenadors, és tal qual ho estàs veient.
És tan pervers aquesta situació que ara els mateixos que d'alguna manera per un clam periodístic o de l'entorn o com li volem donar, li volem anomenar, estaven a favor de Xavi Alonso, ara són els que el maten. M'explico, és a dir, nosaltres fem un paper de vegades molt fiscalitzador, que és una gran diferència que hi ha entre el que passa, i em corregirà el Carles, a la Bundesliga o el que passa a la Premier. Allà no hi ha programes de ràdio que subintegin tant, no hi ha tants programes de televisió, el futbol i la rivalitat Barça-Madrid, que no són només dos clubs. Vull dir, a Bundesliga hi ha el Bayern, però és una altra història, i a la Premier és una altra història. Aquí el Barça-Madrid és un contenciós que interessa a nivell social, polític, econòmic, i això fa que crea un caldo de cultiu. Quan el caldo de cultiu va en contra teu, és molt difícil revertir-ho, perquè posats a triar, ningú anirà contra l'amo. És a dir, l'amo és el que controla d'alguna manera els mitjans de comunicació, i això fa que li diré, bueno, va deixar que la carnassa vagin fent.
I els jugadors van directes a l'amo.
No,
perquè aquesta és una altra. Només engreixen el telèfon i...
Estan recolzats per l'amo.
Només una cosa per acabar. Aquesta setmana passada sortia un article del Santi Segurola, crec que era el que ho recordava, un episodi que també podrà refermar segurament el Carles Planchart, de que quan el Barça posa Guardiola d'entrenador, el José Ángel Sánchez fa apostes amb la gent que no durarà ni l'hora de Nadal. És a dir, quan ells pensen que un entrenador del filial pugui pujar al primer equip, o que algú de que entengui de futbol que pugui fer, ells no hi creuen mai. I, a més, només has de veure també amb la política de fitxatges que fan. És difícil. La fàbrica, com diuen ells, és per fitxar jugadors. Venen jugadors per fitxar-ne d'altres, no per pujar a algun altre.
Per això ja no han posat a Raúl d'entrenador.
No el volen. Amb una enquesta que va fer ahir el Chiringuito, Raúl era l'últim. Era l'últim, i el Veló el penúltim. La gent vol Mourinho.
Completant l'explicació de la versió d'en Ramon, hi ha un punt... A veure, aquí també succeeix, però no tant. Però a Madrid, el ser superior tiene periodistas que hacen saber al socio, al jugador, al entrenador, qué va a pasar o qué pasa o qué está pensando o qué va a ocurrir. ¿M'entens? O sigui, que en aquest sentit, quan el Florentino domina, quan el Florentino manda, quan el té... missatges que hacen saber a la gente, cuidado. I ara, per
Emilio,
exemple,
a Barcelona també, eh?
Ui, tinc, ho he dit, no?
Però jo sí que, per reforçar una mica la idea de l'Emilio, puc explicar el que jo vaig viure, per exemple, a la Cartuja a la final de Copa, perquè jo hi era a la sala de premsa. És a dir, des de l'exposició de l'àrbitre del Burgos Bengoetxea quan es posa a plorar i tota la història, que el Madrid es comença a dir si es retira, no hi ha cap comunicat oficial del Madrid. Ni va haver cap.
No.
I aleshores es va generant, perquè tu estàs allà...
El Madrid és el Madrid opina.
Ja, però vull dir que tu quan ho vius, preguntes i dius, bueno, qui ho ha dit? Ah, no se sabe.
Ningú,
mai.
Quan
tu trobes el diari i t'apreten o et diuen, bueno, què fem o què diem? I bueno, escolta, sereu vosaltres els que teniu un portaveu, perquè, clar, nosaltres, encara que ens puguin utilitzar, com a mínim, la font que tu utilitzes del Barça hi és, m'explico? I tu tens una base allà, no? Hi ha un esperit que sobrevola que el Madrid no va jugar.
El ser superior.
I bueno, no va jugar el Madrid? Com que no va jugar? No, juega el Madrid, no. Però qui ho ha dit? Bueno, l'ha dit el Madrid, però si no hi ha ningú comunicat ni nada. No juega.
Sempre que fas una exposició així i tal i qual, ells sempre el rebatren dient no, perdona, jo conozco el Madrid mejor que tu, eh? O sigui, perquè ells són el Madrid. Yeah. O sigui, en aquest sentit, per tota aquesta gent, el que està passant té el mateix problema que per Florentino, que per Alonso i que pels jugadors, si és que els jugadors, perquè... com sempre diem...
Del jugador s'hauria de parlar molt, eh?
Sí.
S'hauria de parlar molt, Emilio, perquè, evidentment, aquí la peça més... Mira, la peça més feble és Xavi Alonso, òbviament, ja ho sabem, però... Jugadors, hi ha alguns, que fill meu...
Hi ha una situació, jo crec que hi ha una situació que, per això, demostra que és un moment molt dur per al Xavi Alonso, que és molt difícil que coincideixin dos conceptes en un moment tan crític com aquest, que és, un, que el president dude de ti i esté pensando a ver qué haces el miércoles para despedirte o no, i dos, que exista ya la pregunta, incluso en la conferencia de prensa y en el rumor y en los textos, de que los futbolistas se están haciendo la cama.
Sí.
O sea, yo creo que estas dos premisas demuestran la situación delicada
que vive en estos momentos en Madrid, que como ha ocurrido mil veces, es posible revertirla perfectamente.
Sí, sí,
pero que de cualquier
que duri,
manera...
Que duri, diu el que Carles, sí.
Com més setmanes duri, millor.
Però que de cualquier manera esos dos conceptos se han plantado.
Sí, sí.
Uno, el de Florentino se lo está pensando porque esos mismos periodistas lo han contado. O sea, lo han contado, quiero decirte, o sea, el nuevo director, por ejemplo, y lo podemos decir del diario AS, hace algunos artículos que tienes la sensación, ¿me entiendes?, de que están inspirados, ¿vale? Y por otro lado, porque Valverde ya no juega de lateral porque le dijo a Xavi Alonso que no pensaba jugar
que no
de lateral.
Jugar, sí,
Bellingham
un dels primers que li va plantar cara a Xavi Alonso.
Vinicius hace 9 partidos que no mete un gol. Rodrigo es el preferido de Xavi Alonso que... pel relevo cuando todo el mundo piensa en otros.
Això és el que deia el Carles Planchard d'un entrenador, que és que, clar, que no els hi posen un vídeo. O quan els ells entenen que un entrenador els va ensenyar a jugar a futbol.
Yeah.
És a dir, això va passar també amb el Benítez. És a dir, quan arriba un entrenador i diu no, mira, ara mastegarem la jugada. I en lloc de fer un joc molt directe, doncs començarem amb sortida de pilota, això vol dir que... És a dir, aquest paio a mi m'ensenyarà a jugar a futbol.
No, però això és el que anava a dir. Dona una mica la sensació...
A més, que som al Madrid.
Clar, dona una mica la sensació...
I si no, es van a queixar amb el president, clar, que és el com el papa, aquest és
clar,
molt pesat.
Clar, presidente...
Però sí que dona una mica la sensació que el Madrid, quan ha tingut entrenadors en els últims anys, d'aquests que arriben amb libreto, que es diu, no els ha anat especialment bé, una mica el Benítez, tots aquests, vull dir, els hi ha anat més aviat...
Això, gestors a línia 2.
Gestors de vestidor, no?
Gestors de vestidor, sí, sí. Com Ancelotti, sí, sí. Que era no, perfecte.
O gent que pugui fer Real Madrid Televisió cada dia, que és Mourinho. O sigui, no parlàvem de Real Madrid Televisió. Ara, no. El que ha substituït a Mourinho, per dir-ho d'alguna manera, és Real Madrid Televisió.
Ho dic perquè
recordaré que la semifinal de Champions, quan el Barça guanya 0-2 al Bernabéu amb la famosa expulsió de Pepe, i quan surt Mourinho a explicar, ell... Per primera vegada, oficialment, el Madrid justifica el victimisme del Barça. Sempre s'havia dit que el Barça era un club victimista que culpava els àrbitres quan no guanyava.
Sí, sí.
I aquella conferència de premsa, que és cèlebre per mi, perquè era la continuació del que va fer el Pep reparant el Madrid allà, on és la càmera del Mourinho el pollastre que hi va haver, Mourinho allà comença tota la tàctica que és d'anar embrutant. No sé si és la UEFA, o no sé què.
Unicef.
Dius, sí. Home, el Madrid ara està parlant de coses col·laterals, quan el Madrid sempre deia ganamos y lo que sea.
Ara, en el present, et dic jo que de l'àrbitre es va parlar un 10% ahir,
Yeah.
Un 10%, i van passar moltes coses, però ha estat molt... Quan ja l'àrbitre queda com a tercer o quart tema...
Jo crec que són conscients ara
de
que no és l'excusa,
Tu creus que és com conscients,
Carles? Parla dintre del vestidor, dels jugadors ho diuen, ja, que això és una excusa.
El Carles ha dit una cosa, el Carles, Freddy, Ramon Carman, ha dit una cosa que em fa recordar un fet bastant rellevant, que és... Quan el Carles diu, no, y como nosotros hemos ganado todas las Champions, iremos a hablar con papá y le protestaremos. Mm. Bueno, ya que recordar que quan el Florentino va dimitir, el discurs i l'explicació que va fer va ser aquesta.
Mm-hmm.
O sigui, ell va dir, lo sé maleducado.
És cert.
I ellos, lo sé maleducado, y ellos se lo han creído, y ellos se han confiado, y ellos tal... He sido, y la frase, por eso me ha gustado que Carles dijera esto, la frase es, he sido como un padre que le quiere dar todo a sus hijos y ellos se malacostumbran.
Però pues no ha canviat.
Va marxar i ha tornat,
sí,
i torna a ser el mateix Florentino i ho porta de la mateixa manera.
Clar,
i,
però jo crec,
i és
jo
normal crec que succeeixi el mateix.
Clar, jo crec que per el que explica, també per el que explica el Ramon, perquè, a veure, hi ha una cosa... També succeeix amb el cas del Joan Laporta, evidentment. Hi ha una cosa que és... Tothom diu que lo del madridismo de Florentino Pérez no tiene sentido. O sea, es una locura.
Mm.
O sea, es decir, y en esa medida, yo creo que cuando él no quiere los entrenadores y cuando él cree que se puede hacer la alineación de memoria y cuando él ficha a Galácticos, cuando él ficha a Mbappé y tal, él tiene esa devoción por estos futbolistas.
Yeah.
O sea, yo creo que Florentino cuando los ve y cuando los toca y cuando los saluda, es como si tuviera una colección de cromos, o sea, y eso...
Sí,
y eso...
Però el tema Mbappé, per exemple, que va durar 6 anys, entre pitos i flautes, t'acaba arribant Mbappé i no es produeix el que Florentino esperava, que és com a mínim un títol, no?
Bueno, o sigui, no per culpa d'Mbappé, per això.
No per això, perquè va ser la bota d'or. Al final Mbappé va fer la seva feina, però també Florentino no acaba de veure les coses massa clares i també ho transmet. És a dir, abans era un home que tenia, com a mínim tenia les idees molt clares, i ara no ho té tan clar. I aleshores va pensar, ostres, un any com el que hem passat, amb el millor jugador del món, el meu cromet, la meva bota d'or, tal, hòstia, ara hem de... No, ara hem de... És que veia el Freddy...
Tenim una estoneta encara.
Perdó, però és això, resumint, sí. el que jo crec és que ara Florentino està una mica descol·locat, perquè, a més, també el pressionen amb el tema dels jugadors, i això no havia passat mai.
Anava a dir només és que arribem a dos quarts per tot el Barça, gairebé.
Vull
dir
que
Carles, igual parlem una mica del Barça, ara vaig a tu, Ramon.
Sí, sí. No, res, parlem del Barça, doncs. Si volem fer un anàlisi resultadista, doncs estem en un bon moment, estem guanyant, estem per damunt del Madrid, però si fas... Però crec jo que s'ha de fer també un anàlisi real. Em va fer molta gràcia un comentari del Ricard Torquemada després de la transmissió, que va dir, diu, el Barça, i ara ja s'apropa al Barça de l'any passat. Cert. Doncs sí, ara ja som al Barça de l'any passat. Mm. Tenim una contundència davant molt alta, fem molts de gols, però som aquell equip, que també ja fa setmanes que vinc dient, que cada partit és una moneda a l'aire. Mm. L'altre dia, fins i tot, amb l'1-5, doncs acabes... què ha passat? No ho sé què ha passat, però no és aquell Barça.
Poca contundència.
El dia de l'Alavés vam acabar sotmesos i molts partits has de remuntar i et fan moltes ocasions
tots,
de gol.
Portem moltes remuntades.
I dius, i es repeteixen errades que veus que es van repetint setmana darrere setmana, però com que ara tenim contundència, estem en una dinàmica positiva i guanyem els partits i estem feliços, i a sobre l'altre costat els del Madrid estan enfonsats, pues, Carles, molt contents.
Però tu, Carles, l'altre dia vas dir una cosa que a mi també em va agradar molt, perquè jo personalment no l'havia pensat. Sempre enlluernat per al Barça de l'any passat. Tu vas dir algo així com pot ser un Barça diferent, però igualment eficaç o igualment guanyador, no? M'entens el que vull dir? O sigui, no sé si el camí d'aquest Barça i de Flick és... fer el mateix o tindre la mateixa imatge o tindre la mateixa versió que l'any passat, no?
Jo penso que és la mateixa versió, perquè el Flick ha demostrat que ell creu en aquest sistema, en aquesta manera de jugar, i jo veig un Barça excessivament individualista. O sigui, ens basem molt en les jugades individuals dels jugadors. Tu veus que les transicions... Bueno, que pràcticament
bons,
no hi ha joc, no hi ha joc.
Som tan bons,
jugues contra un Betis, que és un equip que també vol jugar a futbol, i com que nosaltres som més bons que el Betis, doncs ens és més fàcil que quan juguem contra el Chelsea. Yeah. I el Chelsea no guanyem i ens queixem, i ara resulta que l'equip està molt malament i ara estem tots molt feliços. Sí, estem molt, molt feliços, però hem de saber que això té un risc, que això és una moneda a l'aire, i que això, aconsegueixes aquesta constància de que siguis molt eficaç a dalt i que arribis i tal, però amb joc tenim els nostres problemes. No?
Ramon.
Jo el dubte que tenia aquest any era si tornaria a semblar-se el de l'any passat. Si jo anava més enrere, m'entens el que va al Carles? Sí. El Carles, el plantejament és dir, el Barça no pot ser el mateix de l'any passat, sinó que ha de millorar, perquè si no, difícilment, amb una eliminatòria, per exemple, posats que l'objectiu era la Champions, i per la mina el Mundial, si quan et toca, en lloc de tocar-te l'Inter, et toca, jo què sé, el Liverpool, el moment, el Bayern, el que sigui, pots prendre mal, perquè l'intercanvi de cops, hi ha equips que teòricament són més potents. I, en canvi, el que m'he trobat és que, efectivament, l'equip torna a ser com el de l'any passat, per tant, s'ha recuperat d'allò que tu creies que ja no recuperaria. Com s'ha de millorar o vertebrar? Això ho saben molt més els tècnics. Però sí que hi ha detalls que, per exemple, a mi em van fer el pes, no estructuralment, perquè crec que hi ha dèficits, però nosaltres estem parlant ja de si Lamin pot jugar de 10. O sigui, com que ens entusiasma el joc, ja estem. Si Lamin o no el posem. Si a la banda, si a l'esquerra... Qui ha de jugar de mig centre? Per què? Perquè doncs ara que no torni el De Jong, si torna el De Jong... Saps? Ja estem amb el joc. Ja estem amb com s'ho ha de muntar l'equip. Que si els... Recordo que de la davantera titular de l'any passat no en va jugar cap, perquè Lamin va jugar de volant, però no jugava Rafinha, no jugava Lewandowski, i Lamin, com dic, jugava més enrere. I aquest té un mèrit de dir que et fotin 5 gols els que no hi ha els 3 davanters que van ser els que ho van fer. Ara, com diu el Carles, sí que és veritat que s'ha millorat defensivament pel porter, perquè jo crec que el Joan García, en situacions de l'1 contra 1, pesa més que Tec, no? Vull dir, és un porter que t'ofereix, potser l'equip juga sense retrovisor, però aquell paper de central esquerre, perquè s'ha aparegut Gerard Martín, o l'ha vist l'entrenador, que és mèrit seu, que ningú hi comptava, perquè hi ha un dèficit des de la sortida de la pilota amb el central esquerrà. S'ha de veure exactament si l'Eric ha de continuar de mig centre o qui ha de dirigir, que és una posició definitiva per la mecànica del joc. És a dir, falten coses. I, a més, acaba de començar la Lliga. Per tant, el que no es pot dir és d'ara, mira tu, això ja fa baixada, i a partir d'aquí doncs ja ho tenim tot fet. No, té un bon calendari a la Champions per classificar-se o optar a ser dels 8 primers, té un coixí a la Lliga davant dos partits que molt, molt fotuts els propers dies, que és Villarreal, que no ens oblidem, si el Villarreal guanya el partit pendent, passa al Madrid, que la Champions no va, però el Villarreal és allà, i el Barça ha d'anar.
Però demà s'ha de guanyar l'Eintracht, que no ens oblidem que demà hi ha partit,
anava a dir, demà hi ha Champions.
Parlo de teòricament de dificultat pel grau del rival.
Sí.
I, esclar, ha d'anar a Villarreal i ha d'anar a Cornellà amb l'Espanyol, que és un equip que està bé, vull dir que veurem què passa, perquè tens temps, com diu el Carles, de refer coses que encara no acaben de...
I també hem d'anar acabant nosaltres, Emilio. Digues.
No, únicament que aquest calendari que comença el Ramon també es va comentar després de guanyar l'Atlético, no? I és que ara en diciembre, pam, i van a Cartuja i ganen 3-5. O sea que... No, i després hi ha una altra cosa acabant, que és, home, amb aquesta quiniela, aquesta manera de col·locar a los jugadores que comenta Ramon, que ja és tertúlia, com a mínim, ara ja té un banquillo. Ha empezado a recuperar el banquillo de la Cartuja, era impresionante. Lewandowski, ¿no? Sí, Lewandowski, sí. De Jong, Christiansen, Rafinha... O sea, yo creo que ahora el entrenador puede todavía hacer más de entrenador, ¿no?
Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas, Carme Barceló, Carles Panxar, mil gràcies. I que vagi
de tu,
i demà, Champions, això ho recordem, ja n'expliquem. Que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Què fa que el Nadal sigui tan meravellós? Que cada àpat sigui especial. Tan especial com els nostres torrons selectes i dolços de Nadal. Ara, torró de xocolata cremós per 1,79. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio.
El desembre, al Teatre Gaudí de Barcelona, Cunyades, una comèdia d'embolics i humor àgil amb Jordi Ríos, Mònica Pérez, Fermí Fernández i Míriam Tortosa. La Berta i la Sara són dues cunyades que dominen absolutament els seus marits. Quan mor el seu sogre, veuen l'oportunitat de conquerir el negoci familiar. La lluita entre cunyades tot just acaba de començar. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
I si la teva parella perfecta visqués en un univers paral·lel, l'aniries a buscar? Desaparellats explica la història d'una parella que descobreix universos paral·lels amb noves versions d'ells mateixos. Una comèdia de Ramon Pardina, dirigida per Roc Esquius, amb Esther López i Ricard Ferrer. Fins al 25 de gener, a l'Espai Texas de Barcelona. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
Aquest dilluns pujarem al Montcaro i reviurem la primera expedició catalana a l'Everest amb l'alpinista Òscar Cadiach.
De tot el que heu reviscut aquest 2025, amb els 40 anys, què és el que t'ha fet més il·lusió?
Estar viu.
Voltarem pels cims del món.
Jo diria que a l'Everest cada vegada hi van més milionaris i menys alpinistes.
I farem una excursió per un dels seus racons preferits.
Des del mirador del Caro he vist Mallorca, però si que et gires cap al nord, veus el Pirineu nevat.
Coneixerem un bon racó de país i segur que direm allò de...
No cal anar a Suïssa.
Aquest dilluns a les 4 de la tarda, amb Gerard López i els sospitosos habituals.
Ei, jovent, torna a la Fonda.
Aquest dilluns a la Fonda
posem el focus en un dels cuiners que millor han sabut interpretar la cuina catalana, en Jordi Vilà, des de l'alquímia i el costat. En Jordi ens guiarà per als plats que tenen força, gust i autenticitat. Cuina catalana en estat d'efervescència.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la Fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor. A on? A la Fonda.
Aquest dilluns a la una del migdia.
Vinga, va, on te teniu el porró?
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Moment de, com sempre cada dia, donar veu a una bona causa. Avui, en nom de Dream Nepal, saludem la model Martina Klein. Martina, bon dia.
Bon dia, Frederic. Ho has sentit? A Dream Nepal ja ha començat la gran crida d'elfs de Nadal. Necessitem ajudants del Pare Noel per portar màgia a Mala Home, les llars dels infants rescatats de la presó. Per només 35 euros pots fer realitat un desig. És un donatiu i, a més, és desgravable. Vols sumar-te a l'aventura? Entra a dreamnepal.org i descobreix els desitjos dels Mala Homers, com el de la Priana, que és una capsa amb molts de colors, o el Rijan, que es mor de ganes d'un xandall, o la Debbie, a qui li agradaria una jaqueta ben acolorida. Vine, que la màgia t'està esperant. Recorda, dreamnepal.org.
Dream Nepal.
Quan falten 5 minuts per 3 quarts de 12, l'hora dels temes pendents, Gerard Jubany, Ona Viñamata, Xavi Espinosa, bon dia!
Bon dia!
I recordeu que des de ja mateix podeu trucar al telèfon del directe al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar diners fins a 200 euros a més d'un lot de torrons.
El de divendres, 200 euros es van portar.
200, eh?
200.
Va, imagina't. Imagina't. Doncs mira, si voleu ser com ell, podeu trucar al 93-201-7474, a més d'un lot de torrons Virgínies.
Molt bons.
Sí? Està bé que ho diguis tu, perquè el teu germà fa torrons.
Exacte.
Ah, sí?
No sé que us sona una merda, això.
Amb la marca aquella...
Clar, que fa coses rares.
Però no diguis això.
No. Com la de los llibres.
Sí.
Mateix un...
Qui, els llibres? No sé de què m'estàs parlant.
Aquest vives... Los torrons...
Ara m'estic perdent.
Sí, no, és que costa molt seguir-te.
Lo que fan el meu germà, me fa unes mierdes de anacardo, de naranja...
Escolta, però ara, aquest atac contra els torrons que fa el teu germà.
Perquè jo no em faig.
Bueno, va, quins temes tenim pendents avui, Jubany?
Sí, home, avui hem de parlar de la patacada del Madrid al Bernabéu, que fa que el Barça eixampli el seu avantatge.
No faig festa avui, no. No, avui no, va com va això.
Bueno, millor, si podem estar aquí tots dos, oi?
Bueno, com que li digui, sí.
He sentit que
ja som més, aquí, ja sé que no ens veu.
Sí, bueno, si vols callar un moment, sí. Ja em deixes.
Perdoni.
Que s'ha parlat la gent gran, d'acord?
Sí.
Bueno, que t'he sentit a les 8, Frederic, sí. Que deies bon dia, dic, escolta, deixa'm de veure'l.
Ah, moltes gràcies.
A veure què fa, que tinc el suèter pràcticament acabat, eh? Mira, l'únic que me falta són dues borles, que li cosiré aquí, a veure.
Dues borles aquí, li posaran,
sí,
no?
Borles, sí, perquè és un suèter de Nadal, per quan el Frederic se'n torni a Andorra, amb la família, que pugui passejar per les muntanyes.
Moltes gràcies, Armínia.
Que no passis molt fred.
I li ha posat aquí davant dues borles de Nadal, dues boles de Nadal.
No, dues boles, no. Són els dos collons d'un reno del Pare Noel, que he vist des del darrere.
Home, per l'amor de Déu.
Vaig fer un croquis. L'estampat és el punt de vista del Pare Noel quan condueix el trineu.
Sí,
és per no fer el típic dibuix.
No, gens típic.
Per innovar una mica.
Em sembla molt interessant, que es vegin els collons del reno.
Molt interessant, però avancem, sisplau.
Sí, m'agrada molt que treballis avui, Freddy, perquè jo, mira, la Constitució espanyola també me la passo pel...
No, Armi, és que per començar, avui no és el dia de la Constitució espanyola, va ser dissabte, no? Avui és l'altra festivitat, la Immaculada.
Clar, perquè Andorra no deveu tenir Constitució.
Sí, home, sí que en tenim.
Pels quatre que sou, tampoc deu fer falta.
Primer, és el 14 de març i som més de quatre, Andorra.
Sí, bueno, sense comptar russos i portuguesos, no?
A veure, no li porti la contrària al Freddy.
Bueno, perquè hi ha una Constitució andorrana.
Gravada en una pell de vaca, la Constitució.
Però són gent civilitzada, Andorra.
Sí, i què diu la Constitució d'Andorra sobre lo de conduir com un psicòpata?
Bueno, va, encara que sigui un dia una mica estrany, Armínia, hem de parlar d'unes quantes coses, encara
quan
que
sigui. Quan et poses així tens nerviós, mira, tot vermell, m'agrades.
De què hem de parlar més avui, Jovany?
Doncs de calli, Armínia, sisplau. Hem de parlar de la pesta porcina africana, perquè la situació sembla que està controlada, perquè no s'ha detectat cap cas de porc infectat fora de la zona de Collserola. Sí que es continua investigant l'origen del virus que ha infectat els porcs.
Es continua investigant? Que... O és que potser hi ha algun organisme oficial que està intentant ocultar l'autèntic origen del virus?
Home, professor Darbó, bon dia.
Bon dia, professor Vincent. Sí. Sembla que els nostres camins es tornen a creuar.
Sí, no sé si és volgut o no, però sí, sí, es tornen a creuar. Sí, sí.
Escolti'm, Darbó, té alguna idea vostè de l'origen del virus de la pesta porcina africana?
Si en tinc alguna idea?
Sí.
Estàs rient.
Estàs roncant.
Bueno, és un porc, sembla.
No és casualitat. Jo crec que tots els aquí presents tenim molt clar d'on prové el virus.
No.
Altra cosa és que els poders fàctics ens permetin revelar la veritat a la població.
Aviam, estem parlant d'una qüestió molt seriosa, professor Darbó. Compte amb el que diu.
Compte amb el que dic.
Hi ha molts calés en joc.
M'està amenaçant? Que potser està nerviós, professor Vincent.
No, gens nerviós.
Llavors no li importarà que expliqui que el virus que està matant porcs a Collserola podria venir d'un misteriós laboratori que es troba a la zona.
No és cap laboratori misteriós. Per començar, és un laboratori normal i corrent.
No és molt misteriós
que
un virus estigui matant solament els porcs senglars de Collserola, cosa que contribuiria a l'aniquilació del paratge de Collserola, cosa que portaria després a aniquilar els arbres, cosa que portaria després a poder arrasar i requalificar Collserola, cosa que permetria la construcció de molt habitatge públic, cosa que solucionaria el principal mal de cap de l'actual govern de la Generalitat, del senyor Illa, que casualment, quan va esclatar la crisi, es trobava a l'altra punta del món.
Me perdó, tio.
Com a conspiració, com a teoria conspiranoica, la veig fluixeta.
Hi ha llacunes, hi ha llacunes,
Sí, hi ha de tot.
És a dir, que hagin mort 40 o 50 senglars no farà que s'urbanitzi Collserola.
Bueno, professor, també es deia que les esteles dels avions no significava que ens fumiguessin. I miri.
Miri què?
No ens fumiguen pas.
No ens fumiguen.
Ah, no?
No.
Val. Veig que porten ulleres grogues.
Bueno, fins un altre dia, professor Darbó. Per conèixer l'última hora de la pesta porcina africana tenim amb nosaltres la consellera Parlon. Consellera, bon dia.
Hola, bon dia, Alfred.
Freddy. No,
doncs no, tinc més aviat calor, jo.
És de veritat, avui portem un dia molt tot.
I també tenim amb nosaltres, ara ja sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia.
Sí, què tal? Molt bon dia, Freddy. Bon dia, bons dies.
Com poden sentir, el president no és aquí, per des que ha tornat a Mèxic. No s'ha mogut de Collserola,
Efectivament, Frederic, passat aquí la nit, avui intempèrie.
És el bosc.
Sí, per fer callar aquest rum-rum. Si el president Illa no és on ha de ser, que si el president Illa és a Mèxic, doncs no. El president Illa és on s'ha de ser, i des de divendres, que l'ha de a Catalunya, no m'he mogut d'aquí.
Molt ben fet, president, Primera línia...
Què? Seu a bicicleta. No veu que la zona està delimitada? Fora d'aquí. Un ciclista que es vull acuar.
Molt bé, president, molt bé. En primera línia, sí, senyor.
Consellera, però quina és la situació ara mateix?
Bé, la situació en aquests moments està controlada. Hem estat tot el cap de setmana parlant amb els diferents serveis d'emergència i no s'ha donat cap avís de virus fora de la zona zero.
Molt bé, no s'ha escapat, per tant, cap senglar.
No, perquè els hem matat a tots. Hem agafat alguns prisioners, els que hem perdut la vida, a canvi que ens delatin o s'amaguen dels seus amics i l'extermini ha estat...
Senglars col·laboracionistes.
Exacte, xivatos.
Molt ben fet. Consellera, molt ben fet.
Sí, gràcies, president.
Però, escolti'm, calia matar-los a tots, de veritat.
Sí, ja ho dic jo, sí. A veure si es passarem les festes de Nadal perseguint porcs senglars.
Sí, és el que diu el president.
Però
sí.
Sobre la possibilitat que el virus hagi sortit d'un laboratori proper a la zona zero, què en saben?
Bueno, sí, també l'estem investigant amb els serveis d'emergències i l'exèrcit, i amb el personal d'allà pues, farem el mateix que amb els porcs senglars.
Home, eh? No, el mateix no, eh?
Vol dir que hem de limitar la zona. Ah, sí. O que haguem de matar el personal del laboratori.
Això és mateix.
Molt bé.
Però vaja, si no surt el culpable...
Bueno, doncs estarem pendents de les novetats, consellera, president. Si hi ha qualsevol novetat, escolti, demanin pas.
O sí, un porc senglar.
Ai.
Vaja, ja has matat un altre.
L'ha matat vostè, president? Sí.
Bueno... No, jo mai faria això. No.
Va, Jovany, més temes.
Sí, doncs avui hi ha operació tornada del pont que no hem fet. Aquesta hora encara no ha començat, però vaja, es preveu que aquesta tarda, a partir del migdia, segurament començaran a tornar molts vehicles,
carreteres... I la locura que hi ha a les carreteres, no em feu parlar de la locura que hi ha a les carreteres, perquè estem tots els puentes igual, m'entens? Que no s'ha cierto quedarte.
Sembla que tenim una trucada.
Sembla
que tenim una trucada, sí que en parlem, però amb qui parlem?
Marta, de Sant Celoni.
Oh, la pesada, penja.
Estoy de los coches y de la presunta información del trànsit hasta la coronilla. Estoy, m'entens? I dic presunta perquè no serveix mai de res, ¿vale? Perquè diuen que n'hi ha cua... quan ja estàs a la cua...
No, això és mentida, és molt útil la informació del trànsit. Senyora, escolti'm.
No es pot desconnectar ja ni uns dies, ¿m'entiendes? Que em vaig anar divendres de pont amb l'angústia ja de com tornaria.
Sí.
Que ara ja no només és l'operació en salida, és l'operació en tornada, no, i encima tenim otra. Que ara no tenim que preocupar de la retenció fantasma.
Quina retenció fantasma?
La retenció fantasma, que se ve que hay un tonto que frena un momento y venga todos detrás, ¿m'entens?
Yeah.
Bueno, eso no puede ser, ahora es la retención fantasma.
Escolti'm, sí. Però quina retenció fantasma? On és ara mateix? A veure, comenci per aquí.
Jo estic a Sant Celoni.
A casa seva.
I quina és la situació ara mateix, Sant Celoni?
Bueno, pues la situació, Frederic, es que estoy poniendo una lavadora porque me han robado un día de puente, ¿m'entens? Porque claro, estoy todo el día ya que cunda el pánico, que si el tránsito, que si la hora punta, que si la retención fantasma, que si la tornada escalonada. Mm. Bueno, y al final em vaig haver d'organitzar per no trobar ningú, no? I que pues, he sortit aquest matí a les 7 de Camprodon, ¿vale? I en una hora pues, estava en casa con cara de gilipollas.
Una mica d'hora, sí.
Clar, que
no calia tornar a les 7 del matí, senyora.
Sí, muy bien, ara no calia, ¿no?
No calia.
No? I ara a mi quién me devuelve el meu dilluns de Pont de la Immaculada Concepción? ¿Me lo vas a devolver tú?
Bueno,
¿me lo vas a dar tú?
Escolta'm, que jo estic treballant, senyora, a mi què m'explica? A veure si s'enfadarà amb nosaltres que estem aquí al peu del canó.
El señorito está aquí en el pie del cañón trabajando, ¿no? Has tenido que desplazarte, ¿no, tú? Claro, no sabes lo que es tan una ilusión. No saps el que és tenir una il·lusió mentre dos mesos...
Perquè som el psicòleg d'aquesta senyora.
La gent és una borde pels matins, que no se habla suficient.
No
se habla de lo malament que extracten en el sector terciari.
Però de què està parlant?
Que te meten el miedo en el cuerpo. Que te meten el miedo en el cuerpo todo el día, que acabas fent les maletes dos dies abans, ¿vale? De l'angústia, que no saps si és millor sortir a l'hora de sopar...
Pengem? Sí, jo crec que sí.
I al final curso a l'hora de dinar...
No, mira, sí.
Bueno, va, que... I ara què hago?
Com es penja aquesta senyora?
Bueno, va.
Me voy al cine yo, porque claro, me vas a decir tú qué película
Marta, tienes que ver. Marta, moltes gràcies.
Ara resulta que la voy a tener que ir a ver.
Que entrem en un túnel. Marta, entrem en un túnel i es tallarà
això. I tenim un altre tema, va.
Sona regatera! Gol del Celta! Gol del Celta de Vigo!
Toma, Moreno.
El Madrid va perdre ahir contra el Celta al Bernabéu i ara mateix ja està a 4 punts del Barça, que és líder.
Sí, senyor, el Madrid fa temps que no juga absolutament a res i jo crec que els culers ja poden, perquè aquí som de tots, eh? Però ja podem tornar-los al càntic que li dedicaven a Xavi Hernández no fa gaire.
Sí.
Sí. És que m'estimaven fins i tot al Bernabéu. Com el Ronaldinho.
Aviam.
Això és real, això del Bernabéu, Xavi, quédate.
Això m'ho deien a mi.
El que passa és que Xavi, no sé si t'ho cantaven per això, però és igual, que l'entrenador Xavi Alonso comença a estar molt qüestionat.
Bueno, està al borde de la muerte.
Home, Florentino Pérez, bon dia. Futbolísticament, suposo que vol dir.
Sí, por supuesto. Però com puede usted insinuar que yo sería capaz de eliminar a alguien por el bien del Real Madrid?
No.
Yo nunca investigaría a qué instituto va el hijo de, por ejemplo, Xavi Alonso.
Home...
O cómo se llama la mujer, por ejemplo, de Xavi Alonso.
Ya lo ha hecho, ¿eh?
Pero sería una pena Sí. Mi querido Zenutrio Catalufo.
Escolte. Zenutrio Catalufo.
No he mirado a nadie.
No. Pero bueno, ha servit.
Que... Sí.
Sería una pena que alguien perdiera el miércoles contra el City de Guardiola, ¿verdad?
Si dimecres el Madrid perd la Champions contra el City, Xavi Alonso, ¿està fora?
Bueno, no, pero quizás se come un bocadillo de chopet con extra de gripe porcina. Ja.
No, això és bastant absurd perquè sí. No afecta els humans, eh? Ja ho hem dit més d'una vegada, només els porcs.
Bueno, ¿y qué es Xavi Alonso? Si no un cerdo asqueroso.
Bueno, va, prou, aquí no donarem espai ni a insults ni amenaces. Eh?
Perdón. Perdón, sí. Tiene usted mi respeto, don Federico.
Sí.
Por andorrano.
Gracias.
Ganas de verle el viernes en el karaoke, ¿eh? Por cierto.
Sí. Es verdad que divendres tenim sopar de Nadal.
Es una cosa que no farem tots.
Igual acabem un karaoke.
Yo voy a cantar amb tu.
Vinga, va.
Aquella cançó. Me muero por conocer.
Vinga, va, me l'apunto, Hermínia.
Saber qué es lo que pierdo.
Anem a publicitat i al concurs, va.
Abrir todas tus puertas.
Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, torna Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna. Illes del Caliu Fosc és la seva nova estrena internacional i també s'ha traduït al català. Misteri, màgia i aventures en un món on cada decisió pot canviar el destí. Illes del Caliu Fosc, ja a la venda a totes les llibreries.
Juga als partits de futbol i bàsquet més esbojarrats amb Catacracs. Tria el teu equip de mascotes, juga sol o amb amics, en uns escenaris ben peluts. Tàrragos, Gratalona, Pirineus i molts més. Mossega les galetes més poderoses, activa els trucs més increïbles. Catacracs, el nou videojoc de 3CAT per mòbils i tauletes, gratis i disponible a 3CAT.cat/catacracs.
Aquest diumenge, 14 de desembre, la Marató arrenca al Suplement. A Catalunya, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seva vida. Cap família se n'escapa. Si diumenge al matí us esperem al Port de Tarragona per donar impuls a la recerca. Històries humanes, científics, doctors i la música en directe de Blau Mur. Aquest diumenge, esperit de marató amb el Suplement. S'obren els motius.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
El concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Ja tenim en línia el Rubén. Rubén, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Des d'on truca, Rubén?
Doncs mira, ara mateix, des de l'Autònoma, que estic estudiant aquí un dia festiu.
Avui a l'Autònoma?
Sí, sí, toca, que ara el sistema s'està difícil la cosa.
Molt bé, però hi ha més gent a part de tu o estàs sol?
Sí, he vingut amb un amic, no, perquè si no em dóna alguna cosa aquí sol tot el dia.
Molt bé. Molt bé, Rubén, doncs el lot de torrons Virgínies serà teu avui si respons correctament a aquesta pregunta primera que et farem ara, que és de la categoria Anatomia Humana. Tu tens bons coneixements de l'anatomia humana?
Doncs, mira, estudio fisioteràpia.
O sigui, home! Passeig, això.
Serà facilíssim, doncs.
Si faig una pregunta, deixo la carrera.
Doncs, comencem, primera pregunta.
Vinga.
Vinga.
Rubén, tu què en penses dels peus?
Vols fer un massatge als peus, Rubén?
Què penso? Doncs sí. M'agraden molt, perquè jugo a futbol i em sembla una estructura molt interessant molt i més difícil del que podem pensar.
Sí, hem trucat un especialista sí. De la matèria que preguntarem ara mateix. Nosaltres pensem que són importantíssims i és que com no ho han de ser, Rubén, si de fet són la base sobre la que descansa tota la nostra existència material? O és que no són els peus, en última instància, els que ens permeten mantenir l'equilibri i desplaçar-nos pel món? I no obstant, Rubén, sovint són injustament menys tinguts degut a la nostra profunda ignorància sobre el que és en realitat una meravella de l'enginyeria formada per 26 ossos, i em diràs si m'equivoco, eh? Per 26 ossos, 33 articulacions i més de 100 músculs, tendons i lligaments. El tercer món del cos. Així defineix els peus el president del Col·legi de Podòlegs de Madrid. I nosaltres, Rubén, no hi podem estar més d'acord. Entre que no els fem massa cas perquè queden lluny del nostre camp visual i que gairebé sempre van coberts pel calçat, són pràcticament uns membres tabú que generen rebuig, sí, però que també generen desig. Desig, Rubén, ho has sentit bé. Aquest punt que tenen de desconeguts, d'amagats o fins i tot de prohibits que tenen els peus generen algunes persones una atracció gairebé sexual. És l'anomenat fetichisme de peus, Rubén. I creu-me si et dic que mou els desitjos de moltes més persones que no t'imagines. Gent que llepa peus, peus que són llepats, peus acariciats, peus lubricats i peus...
Sí,
això, el guionista que ha escrit això... En definitiva, que són protagonistes a moltes fantasies sexuals. I a l'altre extrem, Rubén, la gent que no pot veure els peus, gent que odia els peus, gent que viu al marge dels seus peus, que no se'ls cuida, que no els mima, que els consideren poc menys que uns esclaus de la seva anatomia i que sovint els porten tan malmesos que semblen una colònia de musclos de roca.
Ai, per favor.
I és aleshores, ai las, quan els peus es rebel·len amb tota la raó i es reivindiquen, sí, a base de dolències i problemes, sí, que tard o d'hora obliguen els seus propietaris a prestar-los l'atenció que es mereixen.
Voleu veure els peus?
No, Armínia. I en aquesta línia, Rubén, va la pregunta. Rubén, són moltes les maneres que els nostres peus tenen de protestar contra el maltractament i una d'elles són els anomenats en castellà juanetes. Però, Rubén, sabries dir-me com es diuen en català els juanetes? Si no ho tens clar, et dono quatre opcions.
Vale.
Opció A, joanets. Opció B,
vale,
espaternecs. Opció C, galindons. Opció D, bunyigons. Temps.
Vale. Jo crec que galindons en català.
Galindons, la C, eh? Ni joanets, ni espaternecs, ni bunyigons. Tu creus que galindons?
Joanets segur que no, i a mi de classe em sona galindons.
Em sona, diu. Doncs, Rubén, aquesta és una resposta...
Correcte!
El lot de torrons Virgínies és per tu. Ara et farem la segona pregunta, però serà després del butlletí.
Això anava a dir. Després del butlletí parlem, Rubén. Fins ara.
Jo tinc uns bons galindons. Sí, uns galindons que vaia.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Primeres retencions en l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg de desembre. Ara mateix la situació més complicada és la de les carreteres de la Cerdanya que porten cap al túnel del Cadí, tot en sentit Barcelona. Més al sud, ja ha passat el túnel, també hi ha retencions entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà. Fora de la C-16 també hi ha complicacions a la C-17, en aquest cas a l'altura de l'Ametlla del Vallès, en sentit també Barcelona. A la C-58 d'entrada a la capital també hi comença a haver problemes i també n'hi ha, en aquest cas a Osona, els accessos d'Espinelves. Recordem que fins la mitjanit han de tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 250.000 vehicles. Més notícies, Eva Pineda.
Satisfacció al cos d'agents rurals per com ha anat el cap de setmana. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació han destacat que el cap de setmana s'ha desenvolupat amb molta tranquil·litat i no s'ha detectat ningú que se saltés els perímetres de seguretat.
Tot i això, doncs no podem baixar la guàrdia. Sabem que els ciutadans podem ser els principals focus de transmissió d'aquesta malaltia i continuem encoratjant la gent a respectar.
Doncs aquesta és la valoració, com sentiu, amb un so una mica deficient dels agents rurals sobre aquesta crisi de la pesta porcina. Mentrestant, us expliquem que la Unió Europea intenta arribar avui a un acord per endurir les devolucions de migrants i avalar la creació de centres de deportació a països tercers. També estudien els detalls del mecanisme de solidaritat que ha de permetre que Espanya rebi ajuda d'altres socis per fer front a la pressió migratòria. A Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. La Unió Europea intenta tancar abans d'acabar l'any diverses mesures de mà dura amb la migració, sobretot pensades per fer més fàcil la devolució dels migrants sense dret d'asil. Els ministres de l'Interior dels 27 tenen sobre la taula regles més estrictes, que inclouen la possibilitat pels governs de cooperar amb països tercers per enviar-hi els migrants amb ordres d'expulsió, com fa Meloni a Albània. Són mesures que el govern espanyol rebutja, però que defensa l'eurocomissari de migració, Magnus Brunner.
És important que la gent també tingui la sensació que tenim control sobre el que està passant. Es tracta de posar ordre a la nostra casa europea.
Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Les Nacions Unides han llançat una crida desesperada al món perquè reaccioni davant la caiguda lliure del seu finançament en un moment en què les necessitats humanitàries són cada cop més grans. L'organisme internacional demana 33 milions de dòlars per poder fer front a les situacions més urgents que situa a Gaza, al Sudan, Haití, Birmània, la República Democràtica del Congo i Ucraïna. El cap d'operacions de l'ONU, Tom Fletcher, ha carregat contra l'apatia general.
Aquest és un moment de brutalitat, impunitat i indiferència, un moment amb les normes en retirada.
l'estructura de la convivència sota un atac sostingut i les nostres antenes de supervivència adormides per la diversió i corroïdes per l'apatia. Un moment en el qual dediquem més energia i diners a trobar noves maneres de matar-nos els uns als altres, desmantellant els mitjans que tant ens havia costat guanyar per protegir-nos dels nostres pitjors instints.
Un any després de la caiguda de Bashar al-Assad a Síria, el país té al davant reptes enormes de violència sectària, desconfiança entre comunitats, reconstrucció i recuperació econòmica, ho ha explicat a 3Cat Info el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, Gabriel Garrum.
Que hi hagi hagut un canvi de règim i una transformació de la Guerra Civil no significa que sobre el terreny hi hagi pau. Estan havent-hi molts episodis de matança sectària, ha sigut molt notable la situació a la costa amb la minoria lauita. Per tant, a nivell de pau sobre el terreny, s'està molt lluny, de fet. És això que us deia, els reptes a nivell intern és la gran tasca a resoldre per part d'Ahmed Shara.
Els jutjats triguen més de 13 mesos a resoldre custòdies en separacions de parelles no casades. És el doble de temps que fa 20 anys. Són dades del Consell General del Poder Judicial que mostren que cada any queden uns 4.000 casos pendents, una dada que va lligada a l'augment del nombre de separacions no matrimonials que arriben als jutjats per la custòdia dels fills i que s'ha incrementat un 150% en gairebé 10 anys. Des del 2014 se superen cada any els 6.000 casos nous i l'efecte de tot plegat ha estat un increment progressiu del temps que les parelles esperen la decisió del jutge sobre les condicions de la custòdia o la cura dels fills. Cristina Díaz Malnero, diputada de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona i especialista en dret de família, diu que ha crescut el nombre de separacions en què s'ha de decidir el règim de guarda dels fills perquè les parelles cada cop trenquen més aviat. I destaquen declaracions a l'ESN que el principal motiu de conflicte no és l'econòmic.
Lo que més veiem no és tant un conflicte econòmic, però d'entrada els conflictes reals que tenim als jutjats som amb menors on es discuteix la guarda. I després, òbviament, de la guarda depèn l'atribució de l'ús de la vivenda, la pensió d'aliments.
Esport, Ricard Isidro.
El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Eintracht de Frankfurt a la Champions. Ciutat Esportiva del Barça, Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard. En marxa a hores d'ara aquesta sessió d'entrenament, prèvia al partit de demà contra l'Eintracht de Frankfurt. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, té disponible tots els futbolistes del primer equip i fins i tot en aquesta sessió hi participen els joves jugadors del filial, Dro, Jofre Torrents i Tomi Marquès. A partir de la una, la roda premsa del tècnic acompanyat al seu costat de Gerard Martín. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El Barça, per cert, ha detectat 353,8 abonats que han intentat vendre de forma fraudulenta entrades per aquest partit. Uns casos que passen a la comissió de disciplina del club. Avui es tanca la 15a jornada de Lliga de Primera amb l'Osasuna Llevant. El Barça la tancarà sent el líder en solitari amb 40 punts, 4 més que el Madrid, que hi va perdre amb el Celta per 0-2. L'Espanyol és 5è amb 27 punts, després de superar el Rayo Vallecano per 1-0, amb gol de Roberto Fernández de penal. I el Girona segueix en zona de descens per la derrota d'ahir al Camp de l'Elx per 3-0. I en natació, la lleidatana Emma Carrasco s'ha penjat el bronze als 400 metres d'estils a l'europeu de piscina curta de Polònia. També Carles Coll s'ha penjat el bronze, en aquest cas, amb l'equip de 4x50 relleus estils.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Rubén, ets per aquí, no encara?
Sí, sóc per aquí.
Vinga, segona pregunta, Jovany.
Vinga, molta atenció, Rubén, vinga. Perquè per guanyar-te la plaça de finalista al concurs pendent hauràs de superar la sempre temuda pregunta de la categoria ètica i moral. Ja ho saps, jo plantejaré una situació, vinga, un dilema moral, i tu hauràs de resoldre-la intentant ser el màxim bondadós possible. Qui ho jutjarà? Vale. Doncs, si no és Nostre Senyor, que de moment no ens consta, ho decidirem l'Armínia.
Ah, que
estarà
bé!
Estarà a punt Armínia, en Freddy i jo mateix.
Així estem.
Vinga, preparat, vale. Rubén?
Déu vols, eh?
Sí. Va, som-hi. Rubén, avui l'esforç d'imaginació serà important perquè t'has de situar mentalment a Braunau am Inn, un poblet austríac fronterer amb Alemanya d'uns 5.000 habitants, el 22 d'abril de 1889. Fa un dia preciós de primavera. Ja has acabat la teva jornada laboral com a callista i estàs tranquil·lament a casa teva matant un conill per fer un estofat quan de cop i volta se t'apareix al menjador una dona del futur. Evidentment, tu no ho saps a primera vista, que és una dona del futur. T'ho explica ella, que ve de l'any 2064 i que s'ha presentat a casa teva perquè ets l'escollit. L'escollit per què? Li preguntes. L'escollit per salvar el món, respon. No entens res, evidentment. I llavors treu un iPad, obre el Netflix i et fa mirar un documental de 2 hores sobre el nazisme, la Segona Guerra Mundial i la figura d'Adolf Hitler. Adolf Hitler? Un moment. Els teus veïns es diuen Hitler, de cognom, i acaben de tenir una criatura, i juraries que li han posat de nom Adolf. És ell? Li preguntes a la dona del futur. És ell, et respon. Quedes horroritzat, evidentment. Vomites 7 vegades i tens un atac d'angoixa que se't passa fàcilment gràcies a un diazepam que et dona la dona del futur. Un cop calmat i assumit el que acabes de veure, la dona del futur t'explica la missió que el món de 2064 t'ha encarregat. Tot allò que acabes de veure en aquell aparell màgic, totes aquelles morts i aquella devastació es pot evitar. I fer-ho, Rubén, és a les teves mans. Li dius que d'entrada sí, evidentment, i llavors t'explica el que has de fer. Has d'anar a Can Hitler, Rubén, i matar el petit Adolf. I com el mato? Li preguntes a la dona del futur. Exactament com estaves matant fins fa un moment aquest conill. I llavors, Rubén, la dona del futur, desapareix. I ara ve la pregunta, Rubén. Què fas? A un cantó de la balança hi tens la possibilitat d'alterar la història i evitar probablement milions de morts. A l'altre cantó has de ser capaç de matar un nen de 2 dies. En el cas que triïs la segona opció, cal que ens diguis com ho faries. Temps.
Jo, sincerament, jo sóc un home que estic a casa i em ve una dona del futur, em ensenya un documental de 2 hores, em dona la xapa, jo crec que encara que sigués molt real, jo no seria capaç de matar un nen de 2 anys.
Oh, desconfiaries, eh? Desconfiaries.
Sí. Desconfiaria moltíssim.
Va, valoracions, que anem tard.
Doncs jo veig una resposta molt assenyada, tot i que això salvaria Hitler, per tant, li poso un 6.
Jo un 7. Termínia?
Un 6 i mig. Un 6 i mig.
Rubén, apuntem. Home. Moltíssimes gràcies, eh?
Molt malament.
Abraçada.
Vinga, Rubén, adéu, adéu. Adéu.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hola, Anna. Avui fa 15 anys que ens vam conèixer i, igual que aquell dia, avui comparteixo amb tu un dècim de Nadal. Aleshores només compartíem un dècim, però avui compartim una hipoteca, un nen i la passió pel cinema clàssic. No sé si ens tocarà, però aquell dia a mi ja em va tocar el gordo. I love you, Joan.
Que mono.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Les finals ja són aquí. Només els millors del món tenen bitllet a Barcelona. La batalla final per la glòria al Palau Sant Jordi. Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, de l'11 al 14 de desembre. Aconsegueix la teva entrada a www.premierpadel.com/tourfinals.
El tirà ha caigut, però l'ombra de la guerra és més gran que mai. Vin i Ellen lluiten per reconstruir un món en ruïnes mentre una llegenda antiga promet un poder capaç de canviar-ho tot. El Cosmir de Brandon Sanderson en català continua creixent i ara torna a les llibreries amb l'edició limitada del Pou de l'Ascensió, segon volum de la saga Mistborn.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya. Canavaló,
canavaló, bodegues, llocs on menjar amb vinagrats, tapes i fins i tot tastar plats més elaborats. Busquem la millor bodega de Barcelona.
Jo sóc el que defensa les bodegues de barri.
La veritat és que la té molt neta, està molt bé.
O no el deuen fer?
No el fan ells.
És que crec que també l'ha menjat moltes vegades.
No t'agrada gens, això. I tens la boca plena i no saps què fer-ne.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Catalunya Ràdio.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Sí, avui, res de bo. Qui ens visita?
Avui, una actriu de teatre i televisió que tothom coneix, l'Anna Barrachina.
Oh, i tant que sí, i tant, la cubana.
Què dius, cubana? És catalana, és nascuda a Sitges.
Mar, treballava a la cubana.
Sí. No, i després l'Àlex ha anat a una empresa on es fan medalles de fusta.
De fusta?
Sí. I farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol a la medalla.
A la medalla de fusta?
A les medalles en general.
Les que donen els militars, també?
Les del rei, també, suposo. Tu, saps que en Joan Carles I tenia la medalla d'or de Barcelona, Tarragona i de Figueres?
Au, va.
T'ho juro, eh?
Va.
Els hi van retirar totes tres l'any 2020. Són les úniques ciutats que li han retirat. N'hi ha dates espanyoles que les conserva totes.
No em facis parlar perquè ara en diria de grosses.
Ah, digues. No, digues,
vull dir... No dic res.
Digues.
Però jo agafaria totes les medalles, els hi penjaria el coll fins que li anés baixant el cap al cap i al front, li toqués la tita.
Papa, aquí, què dius? Parell, t'esbaig, papa, calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
La medalla la va inventar...
Un català segur que no,
eh?
Perquè una medalla és per fer-se el xulo i els catalans no...
Així la devia inventar un espanyol, doncs.
En Franco la devia inventar.
No, són molt més antigues que en Franco, les medalles. No tenen un inventor concret, però les primeres daten de l'antiga Roma.
Collons de romans,
eh? Sí, no eren medalles esportives, eh? No, eren medalles que donava el mateix emperador com a símbol d'honor o lleialtat. No sé com si ara en Salvador Illa donés una medalla en Puigdemont.
Què dius? Home, què dius, boig?
Què dius?
Home, no.
Escolta,
pot passar això.
Escolta...